Bona tarda, ara són les 2 del migdia. Treballar menys hores pel mateix sou. Amb aquestes 6 paraules es podria definir el pacte que han tancat aquesta nit el PSOE i Sumar perquè els dos espais polítics puguin continuar governant junts a la Moncloa i que contempla, entre d'altres, reduir la jornada laboral a 37 hores i mitja amb la idea que al final de legislatura baixi fins a les 35 hores, 5 hores menys del que treballem ara mateix. I hi ha més coses en aquest pacte que els dos partits han detallat ara fa uns minuts en un acte que s'ha fet al Museu Reina Sofia de Madrid, però a grans trets la reducció de la jornada laboral és el més destacat. La idea, per tant, és equiparar Espanya al que passa ja a la resta de països de la Unió Europea. El que potser no es té en compte és que aquí les pauses per esmorzar són més llargues i que la jornada laboral diària comença i acaba més tard. Potser també s'hauria de tenir en compte. En tot cas, benvinguda sigui aquesta reforma i més tenint en compte que l'última reducció de jornada la que va assolir les 40 hores es va aprovar l'any 83 amb Felipe González comandant el govern espanyol, un senyor per cert ja bastant enyorat dels postulats del PSOE i que només per portar-li la contrària a Pedro Sánchez ara mateix, per exemple, podria no estar d'acord amb aquesta reducció. Amb l'acord sobre la taula, el debat està servit, per si no n'hem tingut prou amb l'amnistia, ara toca tirar-se els plats pel cap amb la jornada laboral. De moment, com era d'esperar, els sindicats ho celebren mentre que els empresaris ja han posat el crit al cel. En tot cas, per molt que avui PSOE i Sumar s'hagin volgut escenificar l'entesa amb una posada en escena que podria fer pensar que demà mateix ja tindríem govern, cal tenir present que Carles Puigdemont s'ho ha mirat des de darrere la porta sabent que sense el suport de Junts el pacte quedarà fet miques. Així que cal que tant socialistes com Sumar els tinguin més present si no volen que el que es vegi reduït en comptes de la jornada laboral sigui el seu suport en unes eleccions generals que seran inevitables si Puigdemont s'enroca i els diu que no a un govern conjunt.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
El pacte entre socialistes i Sumar que centra l'actualitat d'aquest dimarts. Júlia Jové, bona tarda.
Bona tarda.
Un pacte en què el govern de la Generalitat ja avisa que serà paper mullat si no es tanquen els compromisos amb l'independentisme.
Esquerra Republicana avala que hi hagi un acord per fer polítiques progressistes, com la reducció de la jornada laboral, però diu que no és suficient per votar sí a la investidura de Pedro Sánchez.
A cor a banda, atenció a l'enquesta que ha fet pública avui l'Aliança Educació 360. Gairebé 140.000 infants catalans d'entre 6 i 15 anys quedaran exclosos de les activitats extraescolars aquest curs.
Segons l'estudi, el nivell econòmic de les famílies, el lloc de naixement i els estudis de les mares són factors condicionants de la baixa nula participació dels nens i nenes en aquestes activitats extraescolars. S'estima que calen 560 euros per fill per afrontar la despesa anual.
I mirarem també cap a Luxemburg, on la jornada de debat sobre l'oficialitat del català a la Unió Europea deixa en l'aire la possibilitat d'aprovació del reconeixement d'aquesta llengua, ja que per ara no hi ha cap data a l'horitzó.
Sí, després de la reunió, el ministre d'Exteriors en funcions, José Manuel Álvarez, ha anunciat que Espanya proposarà impedir que altres llengües utilitzin el cas del català, l'euskera i el gallec per a la seva oficialitat a la Unió. El ministre ha assegurat que avui s'ha fet un pas més, tot i que ja hem vist que Letònia i Lituània s'han mostrat obertament contràries a la reforma del reglament per reconèixer l'oficialitat de les llengües.
I en els esports, avui, aquesta nit, torna la Champions. Pol Corredoira, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. Sevilla, Arsenal, Benfica, Real Societat i Braga, Real Madrid són els tres partits amb representació espanyola d'avui, tots a les 9 de la nit. Demà juga el Barça contra el Shakhtar Donetsk a l'Olímpic a partir de 6:45 de la tarda.
I mentrestant continua la polèmica sobre l'arbitratge al futbol espanyol. La federació ha decidit passar a l'acció.
Ha denunciat davant del Consell General del Poder Judicial el jutge del cas Negreira. El magistrat es posava al seu auto que hi havia un grup de col·legiats corruptes sota la direcció de Negreira. Doncs la federació li exigeix que en digui els noms o que es retracti.
D'aquí uns minuts ho ampliem tot plegat abans, sapiguem quin temps ens espera per a les properes hores. Ens ho detalla en Jordi Miralles. Jordi, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. La situació meteorològica continua marcada per la presència de núvols, però aquests núvols a poc es van trencant. I el que cal destacar és que després de les pluges de la passada matinada s'ha obert una corrent d'aire una mica més fresca que ha fet baixar les temperatures. Ahir a aquesta hora teníem màximes que a l'Alt Empordà s'enfilaven fins als 29 graus. En canvi, avui les temperatures màximes més altes no passaran dels 18 a 22 graus. Per tant, una forta davallada de les temperatures, tot i que al centre del dia molt de fred tampoc en fa. Aquesta tarda tindrem nuvolositat variable i ja no s'esperen pas precipitacions. Demà començarem la jornada amb més fred, ens haurem d'abrigar més, però en canvi les temperatures diurnes demà poden pujar ben bé un parell de graus respecte a les d'avui. No parlarem de calor al centre del dia, però d'un ambient bastant agradable amb màximes demà de fins a 23-24 graus a molts punts de Catalunya, amb nuvolositat variable durant tot el dia. Al matí amb més núvols, més clarines a partir de mig matí, migdia, però de cara a la tarda, novament augmentarà més la nuvolositat que no ens portarà precipitacions.
Gràcies. Gràcies, Jordi. Ara passen 5 minuts de les 2 del migdia. Amb Jordi Carretero, el control tècnic, i Sílvia Muñoz a la producció, comencem.
Estel migdia, l'informatiu de proximitat.
Pas endavant avui per a la formació d'un nou govern a Espanya. El Partit Socialista i Sumar han tancat un acord de legislatura i ara tota la pressió està al damunt de les forces nacionalistes que, sense el seu suport en una eventual investidura de Pedro Sánchez, aquest acord anunciat avui quedarà en no res. En tot cas, el pacte que han arribat les dues forces estatals contempla diversos avançaments socials. Entre ells, el més destacat és la reducció progressiva de la jornada laboral. La idea és que es vol passar de les 40 hores que treballem actualment a les 35 al final de legislatura.
L'objectiu es vol aconseguir a poc i per això de moment només s'ha pactat que un cop es formi govern hi hagi una reducció immediata de 37 hores i mitja de jornada laboral a la setmana i no de 35, com volia Sumar a partir del 2024. De fet, aquesta mesura era una de les grans prioritats del partit per segellar l'acord amb el PSOE. Suposa també un gran avançament social, ja que l'última reducció de jornada es va aprovar l'any 1983, encara amb Felipe González de la Moncloa.
No és l'únic punt en matèria laboral que contempla aquest acord. També es preveu millorar la conciliació i els drets laborals, com un augment del salari mínim perquè arribi fins als 1.500 euros i també una reforma de la llei de l'acomiadament.
Però els drets laborals no són l'únic que contempla aquest pacte. Els dos partits també s'han compromès en una reforma fiscal justa que faci que la banca i també les grans energètiques contribueixin a la despesa pública, el reforç del sistema de salut, la revisió a l'alça de la llei del canvi climàtic, la universalització de l'educació de 0 a 3 anys o l'augment del parc públic d'habitatge amb l'objectiu d'arribar al 20% al final de legislatura. Són algunes de les mesures d'un acord que també preveu la derogació de la llei Mordassa.
El pacte, com dèiem, s'ha signat ara fa menys d'una hora en un acte solemne que s'ha fet al Museu Reina Sofia de Madrid. Sánchez i Díaz han sortit entre els aplaudiments dels assistents, s'han fet un petó just abans de rubricar l'acord. Tots dos han passat sense acceptar, han parlat sense acceptar preguntes dels periodistes que hi eren presents.
La primera en parlar ha estat la líder de Sumar, Yolanda Díaz, que ha definit el pacte com una via per millorar la vida dels espanyols i ha dit que per aconseguir les millores laborals no es deixarà de banda els agents socials implicats.
Dijimos que había llegado ya la hora, después de la reforma laboral, de conseguir en España una segunda ola de derechos laborales. Y lo vamos a hacer con el nuevo Estatuto del Trabajo del siglo XXI. Lo vamos a hacer para hacer una España mejor, para cambiar la vida de la gente. Y lo vamos a hacer, como siempre lo hemos hecho en esta legislatura y como nunca se había hecho en España, de la mano del querido diálogo social.
I de la seva banda, líder del PSOE, candidat a repetir la presidència del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha tret pit de les mesures que ha aprovat el govern de coalició durant la passada legislatura i ha assegurat que la intenció és continuar pel mateix camí.
Firmamos un acuerdo de gobierno con la voluntad de ofrecer eso a los españoles. Primero, estabilidad. Segundo, convivencia. Y tercero, progreso a España para los próximos 4 años. Un acuerdo con más de 230 medidas que tienen 3 rasgos en común. Primero, están sostenidas por el aval de la ciencia, no por la superchería ni tampoco por los prejuicios que puedan tener unos u otros. Segundo, persiguen aspiraciones recogidas en nuestra Constitución. Y finalmente, son compartidas por la inmensa mayoría de la ciudadanía en nuestro país.
Sánchez també s'ha mostrat convençut que tancaran aviat un acord d'investidura que permeti governar 4 anys més i així poder també desplegar aquest pacte amb Sumar.
Les patronals, però, no abracen l'acord i asseguren que les mesures laborals plantejades en aquest acord poden tenir un impacte negatiu per l'activitat de les empreses, en especial de les petites i mitjanes empreses i dels autònoms i, per tant, pel creixement de l'economia i la creació d'ocupació.
En concret, les patronals COE, CEPIME i ATA consideren el pacte un atac al paper constitucional del els agents socials perquè acorden una reducció de la jornada laboral a les seves esquenes. Segons COE, la regulació de la jornada laboral s'hauria de tractar sector per sector i empresa a empresa, tenint en compte la productivitat i també les necessitats organitzatives de les companyies.
Aquesta és la visió de les patronals, però anem a veure què hi diuen els sindicats i per això saludem a aquesta hora Camil Ros, ell és secretari general del sindicat UGT a Catalunya. Senyor Ros, bona tarda i moltes gràcies.
Bona tarda.
Aviam, com veuen vostès aquest acord?
Doncs bé, nosaltres, primer, en el seu moment, ja quan hi van haver les eleccions i a posteriori, nosaltres hem reivindicat la continuïtat del govern, perquè moltes de les polítiques doncs, que es van produir encara en queden per aconseguir. En l'àmbit de mercat de treball, de reforma laboral, doncs vam aconseguir coses. però n'hi ha que segueixen pendents i, per tant, creiem que tenia que haver continuat i també hi tenia que haver continuat en la qüestió del diàleg polític entre Catalunya i Espanya. Per tant, a nivell global, doncs, que hi hagi aquest acord, creiem que és un primer pas important perquè hi acabi havent la majoria necessària per la investidura, i en l'àmbit doncs, del que s'està parlant, que ara ja anem coneixent una mica més dels detalls del que han acordat, doncs nosaltres sempre hem defensat que aquesta legislatura ha de ser la que ha d'acabar arribant doncs, les 35 hores i el treball de 4 dies per setmana. Per tant, lo de les 37 i mitja, doncs per nosaltres és bona notícia, en el sentit que és un inici, no és el final. Creiem doncs, que cal anar més lluny. També hem sentit que hi ha alguna qüestió també respecte a la qüestió de l'acomiadament, però bueno, faltarà llegir el text que diu, i per tant creiem que és un acord bo i que és un inici doncs, de continuar coses que havien continuat amb la legislatura passada, per tant que la gent pugui tindre un treball digne i que pugui tindre un salari digne per arribar finalment.
Reduint la jornada laboral, senyor Rosso, correm el perill que també redueixin els salaris que ja de per si sou prou precaris en aquest país?
No, perquè l'acord diu de manera molt clara que és reducció de jornada mantenint salari. Aviam, què passa? Que les patronals el que voldrien és el de Grècia. 60 i pico hores i aquí a destajo, vinga, i anar fent. Aviam, nosaltres tenim les 8 hores s'aconsegueixen el 1919, és a dir, ara fa alguna més de 100 anys. Després d'això, bueno, he tingut les prendes i a partir del 84 està l'Estatut dels Treballadors. Sí, fins i tot, deixant de banda que podíem dir, bueno, després de 100 anys potser ja toca baixar, però si ens en anem al 84, del 84 fins ara, amb els nivells de productivitat han pujat. El nivell de la tecnologia que tenim al servei de les persones i de l'activitat econòmica és molt més gran. Per tant, una reducció de la jornada laboral, com s'ha vist en molts casos, el que et pot fer és fins i tot un element de pujada de productivitat, per tant, no de baixada. Si una empresa, per passar d'una jornada de 40 a 37 i mitja, no li surten els números, doncs potser a vegades hauríem dit que s'ho vagi mirar. També cal recordar que en molts convenis col·lectius la jornada laboral també ja és inferior als 40, per tant, caldrà un procés d'adaptació. He llegit algun lloc, jo el text encara no he tingut oportunitat de llegir-me, però he llegit en algun lloc doncs, que això es parlava sobre el 25-26, per tant, hi ha un període d'aplicació, jo crec que és perfectament possible. L'evolució dels temps, què ens diu? Que hem de treballar millor, per tant, hem de tindre una millor qualitat del treball, que hem de treballar menys i que hem de cobrar més per poder arribar doncs, a final de mes i tindre una llarga, i això és progrés. La resta és anar enrere i les empreses només mirar per la seva compte de resultats i els seus beneficis i no pels treballadors i treballadores que treballen a la seva empresa.
El senyor Camil Ros, que és el secretari general d'UGT de Catalunya, amb qui avui hem volgut valorar aquest acord, aquest pacte d'investidura entre PSOE i Sumar. Senyor Ros, gràcies i bona tarda.
Gràcies a vosaltres. Bona tarda.
L'acord que podria accelerar el calendari per a la investidura de Pedro Sánchez, tot i que encara no disposa dels suports necessaris, amb els vots de PSOE i Sumar, no en té prou i per això aquest acord tancat, la pilota està ara al terrat de les forces independentistes, sobretot de Junts.
De fet, en aquesta línia també s'ha pronunciat avui el portaveu dels Populars, Borja Semper, ha acusat Sánchez i Díaz de fer teatre i els avisa que sense Junts aquest pacte no serveix de res.
Es irrelevante, tendente a una investidura si no cuenta con el visto bueno, al menos, del señor Puigdemont. Con lo cual, al final, da la sensación de que todo, de que estamos asistiendo a un juego de sombras tendente a desviar la atención para no hablarnos de lo verdaderamente mollar, de lo verdaderamente importante. Oiga, ¿qué está en juego entre Sánchez y Puigdemont?
En tot cas, el que demana el PP és que un cop presentat el pacte, el que hauria de fer la presidenta del Congrés, Francina Armengol, és fixar una data per la investidura.
I de la seva banda, el govern de la Generalitat avisa que l'acord entre PSOE i Sumar per al futur govern de coalició serà paper mullat si no es tanquen els compromisos amb l'independentisme. Tot i això, sí que veu amb bons ulls la reducció de la jornada laboral de 37 hores i mitja. Marxem cap al Palau de la Generalitat i tenim a la Judit Casella. Judit, bona tarda.
Bona tarda. El govern donava per descomptat que tard o d'hora l'acord entre Sumar i el PSOE tindria lloc. A l'espera de llegir-ne la lletra petita, l'executiu veu bé que hi hagi una entesa per fer polítiques d'esquerra, com ara la reducció de la jornada laboral. Ara bé, la portaveu Patricia Plaja avisa que això no és suficient perquè Esquerra doni els seus vots favorables a la investidura de Pedro Sánchez. Cal, diu, que hi hagi millores concretes per Catalunya i per l'independentisme.
Ells han anunciat de la manera que els hi ha convingut o que els hi ha semblat més oportuna aquest acord, però, com dèiem, qui més qui menys el donava per fet, no? I serveix de poc si no hi ha acords amb la resta de partits independentistes.
Sobre un possible reconeixement de Catalunya com a minoria nacional, avui el govern ha estat més clar del que ho va ser ahir Esquerra. Estan en contra d'aquest concepte, el conseller de Drets Socials, Carles Camposano, creu que treu força el reconeixement de Catalunya com a nació.
Catalunya mai s'ha reivindicat com a minoria nacional. També s'ha reivindicat com a nació, com a subjecte polític. És més, allò que fa que aspirem a la independència i a la república és que som una nació. Si no fóssim una nació, no aspiraríem a la independència.
El concepte de minoria nacional estarien negociant el PSOE i Junts, segons La Vanguardia, i podria tenir tant el vistiplau d'Europa com ajudar la causa judicial de Carles Puigdemont.
Gràcies, Judit. Mentrestant, a Barcelona, el més calent és a l'Aigüera pel que fa a un acord per aprovar les ordenances fiscals i els pressupostos municipals de l'any que ve. Junts i Esquerra denuncien que sembla que el PSC no vulgui aprovar els pressupostos. Els comuns es plantegen demanar la reprovació de l'alcalde Jaume Collboni aquest mateix divendres. Pau Masip, bona tarda.
Bona tarda. Una proposta que han presentat per sorpresa avui a la Junta de Portaveus i que finalment, després de negociar amb el PSC, han decidit retirar-la a canvi de mantenir una reunió amb Collboni els propers dies. Aquest matí, en una entrevista a Televisió Espanyola, l'exalcaldessa Ada Colau ha criticat l'actitud dels socialistes.
S'han oblidat de com han arribat al govern i els veig empatxats una mica del seu nou rol de govern i de l'alcaldia i que han perdut una mica el món de vista, en el sentit de que no se'n recorden de que no es pot governar Barcelona amb 10 i van anunciant coses que no les poden fer perquè no tenen pressupostos.
També ho han fet des de Junts i d'Esquerra Republicana. El portaveu del grup de Trias, Jordi Martí Galbis, ho ha resumit així. Tot i això, Junts no tanca la porta a la negociació i assegura que estan disposats a parlar amb el PSC fins a l'últim segon per aprovar les ordenances fiscals, sobretot la nova taxa de Terrassa pactada amb el gremi de restauradors.
Gràcies, Pau. Més qüestions. Gairebé 140.000 infants catalans d'entre 6 i 15 anys quedaran exclosos de les activitats extraescolars aquest curs. Així ho alerta una enquesta que ha fet pública avui l'Aliança Educació 360. Tot Catalunya, ara mateix un 83% dels alumnes fan alguna activitat extraescolar. Això es tradueix en que en una classe de 25 alumnes n'hi ha 4 que no poden fer extraescolars. Segons l'estudi, el nivell econòmic de les famílies, el lloc de naixement i també els estudis de les mares són factors condicionants de la baixa o nula participació dels nens i nenes a les extraescolars.
I és que com més baix és el nivell socioeconòmic de les famílies, de menys intensitat, continuïtat i varietat és la pràctica extraescolar dels infants i adolescents. L'enquesta detalla que mentre el 92% dels estudiants amb més recursos sí que hi prenen part, només ho fan el 66% dels més desfavorits. Per aquests, el preu esdevé clau en el 77% dels casos, ja que s'estima que calen 560 euros per fill per afrontar la despesa anual. L'Aliança Educació 360 ha criticat la poca oferta gratuïta i ha demanat una política d'educació a temps complet amb més ajuts.
I diverses entitats socials catalanes demanen l'aprovació immediata de la proposició de llei per erradicar el sensellarisme que actualment es troba en tràmit al Parlament de Catalunya.
La reclamació la lidera la comunitat de Sant Egidi. En una entrevista als micròfons de Ràdio Estel han exemplificat aquesta urgència amb una dada. Meritxell Tellez és la portaveu d'aquesta entitat.
Entre un 10 i un 15% de les persones que viuen en aquests centres residencials, acollits en entitats, són persones que treballen, però en canvi no poden tenir accés a un habitatge perquè avui dia és molt complexa. Per això és tan important aquesta llei.
Les entitats impulsores estimen que 18.000 persones dormen al ras a Catalunya, un 80% més que l'any 2016. La nova llei servirà per reforçar els drets de què ja disposen les persones sense llar, però també n'introdueix de nous, com el dret a consigna, a tenir una dutxa, una alimentació digna, a bugaderia, a tenir el transport públic gratuït al municipi on es troben empadronats o a tenir un comiat digne el dia que ja no hi sigui.
I canviant de qüestió, el ministre d'Exteriors en funcions, José Manuel Álvarez, presentarà als socis europeus una proposta adaptada per incloure el català, però també el basc i el gallec, que impedeixi que altres llengües puguin utilitzar aquest cas per demanar l'oficialitat a la Unió Europea.
Álvarez ho ha dit després de la reunió de ministres europeus en què s'ha abordat per segona vegada la petició de l'executiu espanyol de fer oficials a Europa aquestes tres llengües. El ministre ha tornat a remarcar l'especificitat legal d'aquests idiomes per vèncer els dubtes d'alguns estats de la possibilitat que altres llengües minoritzades puguin utilitzar aquest precedent per demanar-ne l'oficialitat.
Hemos dado respuesta a esos comentarios, subrayando que la reforma propuesta se circunscribe exclusivamente al caso de España, dado que cumple unos requisitos únicos en la Unión. Y, por tanto, otras lenguas no podrán ampararse en esta reforma si el Estado miembro no lo desea.
En la reunió d'avui, Letònia i Lituània s'han mostrat obertament contràries de modificar el reglament i consideren que hi ha qüestions molt més importants a debatre més enllà del reconeixement del català.
I encara dues qüestions més. Atenció amb aquesta notícia, perquè la Policia Nacional ha detingut a Súria, això és al Bages, un menor d'edat com a presumpte autor dels delictes de producció, possessió i distribució de pornografia infantil. Els agents van registrar el seu domicili i van trobar molt material informàtic que contenia arxius amb pornografia infantil, alguns d'ells d'Extremadura.
Ho distribuïa massivament a diverses plataformes online i també aplicacions de missatgeria instantània. La policia també va localitzar fotografies que el menor havia fet des de la finestra de l'habitació a infants que jugaven davant de casa seva en pantaló curt o en biquini, i després ell les manipulava amb intel·ligència artificial per eliminar-ne la roba. Quan es va localitzar l'autor de la distribució, la policia va constatar que també era menor d'edat i van descobrir després que estaria fent aquesta activitat des dels 14 anys.
A Terrassa, un home s'ha trinxerat aquest migdia en un pis després de ferir-ne un altre d'un tret. Ho ha confirmat fonts policials a Ràdio Estel. Els fets han passat pels vols de les 12 del migdia a l'avinguda de Santa Eulàlia, quan un home ha disparat un altre a la cama i ha fugit.
Sí, el sistema d'emergències mèdiques ha evacuat el ferit a l'hospital i a hores d'ara no es tem per la seva vida. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per determinar què ha passat i han activat la divisió d'investigació criminal i el ZARRO. També han alertat el grup especial d'intervenció i agents de paisà que estan actuant sobre el terreny.
De fet, ho acabem de saber ara, notícia d'última hora, i és que els Mossos d'Esquadra han detingut el presumpte autor d'aquest tiroteig que, com dèiem, aquest migdia havia deixat un ferit a Terrassa. I per últim us expliquem que el que també investiguen els Mossos d'Esquadra és què va passar en la mort del científic que estudia la malaltia de Creutzfeldt-Jakob en un laboratori de la Universitat de Barcelona.
L'home va morir el 2022 després de patir símptomes compatibles amb aquesta malaltia. L'investigador s'hauria contagiat després de tenir contacte amb mostres al laboratori. Per tant, els Mossos busquen indicis de si els fets poden ser constitutius d'un delicte i de la seva possible relació amb les mostres no autoritzades que la universitat va localitzar en un congelador del laboratori. Paral·lelament, la policia, a la universitat, l'Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge i també el Consorci Públic Ciber han obert una investigació interna.
Estel Migdia. Actualitat, anàlisi i rigor a Ràdio Estel amb Xavi Toscano.
A aquesta hora obrim informació esportiva i ho fem parlant del Barça, que ja prepara el partit de Champions de demà contra el Shakhtar Donetsk. Avui, darrera sessió d'entrenament a la ciutat esportiva Joan Gamper.
L'equip de Xavi s'ha entrenat amb les baixes de Lewandowski, Pedri, De Jong, Rafinha, Koundé i Sergi Roberto. Aquests dos últims estan descartats segur pel clàssic de dissabte contra el Madrid. A Brans Pro hi haurà cita europea contra els ucraïnesos, que ja són a Barcelona i que jugaran demà a 6:45 de la tarda a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Xavi ha dit aquest matí que les baixes no seran excusa.
No estamos para quejarnos, estamos para competir, para jugar mejor que la primera parte del otro día, que nos parezcamos mucho a lo que vimos en la segunda parte y mejorar y competir mañana para ganar los tres puntos. No va a ser ninguna excusa tener muchas bajas.
També ha comparegut Ferran Torres. El davanter ha manifestat la seva voluntat d'assumir més responsabilitats a l'atac blaugrana.
Això serà demà. Avui qui juguen és Madrid, Sevilla i Real Societat.
Sevilla, Arsenal, Benfica, Real Societat i Braga, Real Madrid són els partits exactes. Camavinga es va haver de retirar de la sessió d'entrenament d'ahir per unes molèsties que no semblen greus. Això sí, el club blanc encara la setmana del clàssic sense Courtois, Militao, Ceballos ni Arda Güler, invicta a Europa amb dues victòries en els dos partits de fase de grups. A més del Barça, demà també serà el torn de l'Atlètic de Madrid, que juga a les 9 al camp del Celtic de Glasgow.
I també en futbol, València i Cádiz han tancat la desena jornada de la Lliga amb victòria del conjunt valencianista.
Triomf que es va decidir ben aviat amb un gol de Gaia al minut 4 de la primera meitat. Li va posar les coses molt fàcils al Cádiz amb l'expulsió al minut 22 de Robert Navarro per una entrada a destemps. Tres minuts més tard arribava la sentència d'Hugo Duro amb una passada de Rabona de Thierry. Amb aquest resultat i la desena jornada ja finalitzada, Madrid i Girona són co-líders amb 25 punts, seguits d'un Barça que els trepitja els talons a només un punt de distància.
Mentrestant, l'arbitratge espanyol es troba en el punt de mira. Ahir el president en funcions de la Federació Espanyola de Futbol, Pedro Rocha, defensava el col·lectiu arbitral al final de la reunió dels presidents de la Lliga i avui ha passat a l'acció.
Sí, perquè la Federació ha denunciat davant del Consell General del Poder Judicial el jutge del cas Negreira per acusar de corrupció un grup d'àrbitres al seu auto. La RFEF demana a l'escrit que digui quins col·legiats han estat presumptament corruptes i, si no, haurà de demanar una retractació. També el Comitè Tècnic d'Àrbitres, el CTA, segons la cadena Copia, estudia una querella contra l'exàrbitre Javier Estrada Fernández, que va dir fa uns dies que existeix una sala secreta des d'on es controla i s'intervé al BOR.
Ah, per la seva banda, el president del Consejo Superior de Deportes, Víctor Franco, s'ha proposat des de la cadena SER una revolució a l'arbitratge espanyol.
Pero sí que creo que hay cosas sobre las que podríamos reflexionar con naturalidad.
Por ejemplo,
pues que la sala del VAR esté en los estadios, que los árbitros con naturalidad cuando acabe el partido puedan explicar sus decisiones, que un árbitro, como pasa en muchísimos deportes, cuando toma una decisión, esa decisión la pueda explicar en directo al estadio, porque las conversaciones del VAR con el árbitro no pueden ser públicas, no me entra en la cabeza.
En aquesta entrevista, la SER, Francos també ha aprofitat per confirmar que Galícia tindrà una seu del Mundial 2030 de futbol, que el sabessi Balaidos o Riazor, i que el final del campionat serà a Espanya, però no ha dit si serà a Barcelona o a Madrid.
La selecció espanyola femenina, mentrestant, ja prepara els dos partits, els dos propers compromisos internacionals, seran contra Itàlia i Suïssa, amb protagonisme destacat de Jennifer Hermoso.
Ahir es va celebrar a la ciutat esportiva de les Rozas un entrenament a porta oberta, que es va allargar una hora i quart i que va comptar amb 500 aficionats que van poder gaudir de les campiones del món en directe. Jennifer Hermoso va ser, sens dubte, la que va acaparar tots els focus. La jugadora del Pachuca va rebre una gran ovació en sortir al terreny de joc i va ser aclamada durant tota la sessió pels aficionats. Olga Carmona ha dit avui en roda de premsa que tenen el suport de la federació.
Tengo la suerte de estar en un club que nos apoya, que nos respalda y bueno, pues también contamos con el apoyo de la federación y yo así lo siento.
És la primera convocatòria d'Hermoso amb la selecció després del petó forçat de Luis Rubiales.
I precisament sobre el cas Rubiales, el director de la selecció espanyola de futbol, Albert Luque, ha declarat aquest matí per videoconferència en qualitat d'imputat.
Ha admès que va intentar posar-se en contacte amb Jennifer Hermoso, però ho enmarca dins de la relació d'amistat que, diu, tenien. Ha negat qualsevol tipus de pressió sobre la jugadora. El jutge de l'Audiència Nacional l'imputa un presumpte delicte de coaccions per aconseguir una retractació pública d'Hermoso que salvés a Rubiales de la destitució.
Estel migdia.
Avui la informació cultural encapçalada per Barcelona, que serà la ciutat convidada a la Fira Internacional Literària de Guadalajara. La capital catalana participarà en l'edició de l'any 2025, és a dir, d'aquí dos anys. L'Ajuntament ha explicat avui que nomenarà un comissari per aprofitar al màxim la participació en aquest esdeveniment que es fa a Mèxic.
La Fira Literària de Guadalajara és la més important del món del sector de llengua castellana i el segon del món només per darrere de la Fira del Llibre de Frankfurt. L'any passat hi van participar més de 800.000 persones amb molts professionals del sector del llibre i 750 autors. L'alcalde barceloní Jaume Collboni ha dit que s'ha d'aprofitar aquesta invitació per potenciar els autors catalans al mercat llatinoamericà.
Barcelona pot fer esclatar a Llatinoamèrica un boom barceloní i català literari per l'excel·lent generació d'escriptors i escriptores que avui, escrivint en català o en castellà, estan trencant fronteres. Tenemos que potenciar las traducciones al castellano de autores en catalán.
I el minut musical d'avui final és pels catalans Mercer i Júlia, que han publicat avui el primer avançament del que serà el seu proper disc, el tercer que publiquen.
I els malsons es fondran amb el paisatge. Fem-nos petons i bon viatge. I a la merda.
La cançó es diu Bon Viatge i formarà part del disc que veurà la llum l'any que ve.
L'excomponent de Charango, que fa carrera ara amb Julia Rey, presenten aquesta cançó, que és una fusió entre l'electrònica i el pop. Aprofitant l'avançament d'aquesta cançó, el grup també ha anunciat que el nou disc comptarà amb col·laboracions destacades, un disc que encara no té data de sortida, però sí que sabem que serà durant el primer trimestre del 2024.
Doncs amb el ritme dels Marcel i Júlia que acabem el programa d'avui, nosaltres tornem, ja ho saben, demà, puntuals a les 2 de migdia aquí a Ràdio Estel. Us deixem a continuació amb la fabricació pròpia de Mercè Raga i tot el seu equip. Gràcies per la confiança. Bona tarda. Que l'amor és un partit que vingui.